Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs en titulars d'avui dilluns, 12 de juny del 2017. Comencem, Dolors Lliuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
El tinent d'alcaldia del PSC, Josep Torres, ha explicat el motiu pel qual les banderes espanyola i europea ja no es mostren a la façana de l'Ajuntament de Calella. S'hi van col·locar dies després de Sant Jordi i fa dues setmanes es van retirar.
Torres ha dit que va ser el motiu del moment de flors. Creu que es tornaran a col·locar.
En la plana política avui recollim també les reaccions dels partits que a priori són contraris a la celebració del referèndum d'independència, al qual divendres el president Carles Puigdemont va posar data i va explicitar-ne la pregunta.
Escoltarem doncs avui a l'Info Migdia l'opinió que entenen els portaveus dels grups polítics municipals del PSC, del Partit Popular i també d'Iniciativa per Catalunya Verds.
I avui entrevistem a la portaveu i líder d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez, a la ronda de balanç de mig mandat municipal que ha anat fent aquestes darreres setmanes.
Gómez ha dit que el govern municipal no treballa en els grans temes que poden arribar a transformar la ciutat. Ha posat d'exemple el parc del Mau. Retreu als partits del PDeCAT i del PSC que no estableixin els mecanismes perquè la participació ciutadana aquí a Calella sigui real i efectiva.
I en els esports us diem que el saltador de perxa calellenc Jaume Martí ha revalidat el títol de campió de Catalunya a Mollet.
I que el Suris Calella ha quedat sotscampió de Catalunya de tenis taula per darrere del Balaguer. La calellenca Alba Fernández ha estat segona en categoria individual. El campionat s'ha celebrat aquest cap de setmana a les instal·lacions del Centre de Tecnificació de la fàbrica Llobet Guri.
El segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella i portaveu del grup municipal del PSC, Josep Torres, creu que es tornarà a col·locar la bandera espanyola a l'Ajuntament. Es van posar al balcó lateral de l'edifici consistorial el passat 25 d'abril, però a finals de maig es van retirar coincidint amb la celebració del moment de flors. La façana de l'Ajuntament de Calella va ser un dels espais que es van guarnir amb decoracions florals i això explica el segon tinent d'alcaldia va fer necessari retirar-les.
Torres ha recordat que es van col·locar els símbols en compliment d'una ordre judicial de mesures cautelars. Atribueix a una simple coincidència que es fes dies després que Calella per la Independència pengés una gran senyera al balcó principal amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Torres creu que la bandera espanyola, acompanyada de l'europea i una senyera, es tornarà a posar a la façana de la casa consistorial, però no sap quan.
No és normal que algú pugi al balcó de l'Ajuntament a posar el que vulgui, eh? Això no. Aquí s'extralimiten. Només en moments de flors doncs es va necessitar tota la balconada i llavors feien nosa i es van retirar. Suposo que tard o d'hora tornaran una altra vegada a posar-se al seu lloc. La sentència judicial continua sent vàlida, per tant, en un moment o un altre, quan sigui convenient o quan sigui necessari, doncs tornarà una altra vegada a lluir.
I si és el lloc on eren, serà el balcó lateral esquerre de la façana, de forma perpendicular, l'espanyola, la bandera espanyola situada més endins i per davant l'europea i també la senyera davant d'elles a la barana del balcó. Es va col·locar després de la Diada de Sant Jordi un cartell on s'explicitava que la bandera espanyola estava penjada per imposició del govern central i en compliment d'una sentència judicial.
Més qüestions. Divendres passat obríem edició informativa recollint les primeres reaccions a l'anunci de la data i la pregunta del referèndum d'independència de Catalunya. Serà l'1 d'octubre i es preguntarà als catalans si volen una Catalunya independent en forma de república. En parlava l'alcaldessa, també escoltàvem l'opinió de les entitats sobiranistes que són presents a la ciutat i avui ho traslladem també als partits que a priori no són partidaris que es convoqui aquest referèndum.
El PSC de Calella insisteix a apel·lar a l'acord i al consens per donar sortida en clau positiva al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. El portaveu socialista Josep Torres dubta que l'estratègia del govern de la Generalitat i els partits que li donen suport sigui la millor solució en referència a la celebració del referèndum. Torres exposa que mentre el govern opta per la unilateralitat, el socialisme continua defensant la tercera via.
I al nostre grup ens costa moltíssim entendre que això podrà arribar a bon port. No volem anar a les urnes per dir marxem o no marxem. Nosaltres volem preparar constitucionalment un acord que es dugui a al federalisme, a la federació entre Catalunya i Espanya, i a partir d'aquí votar aquest acord. O sigui, un acord ja que li plantegem a la gent com una cosa positiva, no com un desacord de trencar. Si nosaltres en algun moment hem de votar dintre del ple municipal sobre alguna opció, doncs el nostre vot en principi doncs no serà positiu. Simplement ens posarem al marge.
El portaveu socialista recorda, no obstant això, que la posició contrària a la convocatòria del referèndum i a la seva celebració és minoritària dins el ple de l'Ajuntament de Calella. Com sempre ha mantingut, nega que aquesta qüestió pugui obrir algun tipus d'escletxa en les bones relacions que mantenen amb els seus socis del govern municipal.
I el Partit Popular es manté ferm en el no i insisteix que aquest referèndum, si es fes, seria il·legal. El regidor a Calella, Josep Maria Pérez Basart, espera que el referèndum es convoqui oficialment per poder-lo combatre amb la justícia. Diu.
Nosaltres estem per la legalitat, això és un tema il·legal, el que passa que me sembla de molt covard que no hagi sigut capaç de fer un decret o quelcom en paper i signat, que no pas una convocatòria oral, perquè no s'atreveix a fer res més. Espero que ho faci ja d'una vegada i que d'aquesta manera es pugui actuar en conseqüència. I llavors, la il·legalitat doncs, s'haurà de resoldre amb la legalitat, amb l'estat de dret.
I el portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, adscrit en Comú Podem, Sebastián Tejada, ha dit que espera que es convoqui oficialment el referèndum per posicionar-se llavors. Creu, però, que per donar-hi suport caldria que fos un referèndum acordat i reconegut també internacionalment.
En realitat el que s'explica és una intenció, no hi ha una convocatòria oficial del referèndum i ja tenim experiències una mica frustrants, perquè si recordareu, 3 o 4 mesos abans del 9N semblava que ja es decidia tot, que 3 o 4 mesos abans de les eleccions del 27 de setembre aquelles eleccions serien plebiscitàries, no van ser, i de fet aquest referèndum és fill d'aquelles eleccions, tot i que no sortia en el programa electoral de Junts pel Sí. És a dir, en 3 o 4 mesos poden passar moltes coses, es pot consolidar, es pot diluir la proposta, però en tot cas nosaltres hem d'esperar a conèixer la convocatòria, les condicions de la convocatòria per posicionar-nos.
I a tot això, encara en les derivades del procés d'independència, la territorial local de l'ANC Calella per la Independència i també Òmnium Cultural han convocat per aquest vespre una concentració de suport a Joan Josep Nuet, l'últim membre de la mesa del Parlament que ha anat avui a declarar al Tribunal de Justícia de Catalunya.
Com la presidenta i a la resta de membres, se l'investiga per haver aprovat el debat i la votació sobre el referèndum. Les entitats, doncs, convoquen a la ciutadania a mostrar el seu suport a Joan Josep Nuet assistint a la concentració que es farà avui a les 8 del vespre i a la plaça de l'Ajuntament.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Continuem amb les entrevistes polítiques de balanç de mig mandat del mandat 2016-2019. Avui és el torn pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra, recordem-ho, és el principal partit a l'oposició amb 4 regidors. Avui ens acompanya la seva portaveu, Cristina Gómez. Benvinguda a Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies.
Comencem parlant de, en aquest cas, Esquerra Republicana i de projectes concrets amb els quals el seu grup municipal han estat crítics. Per exemple, el Museu del Turisme, Mutur, o també sobre qüestions més de participació ciutadana. Sempre han estat en contra de com es planteja des del govern municipal la participació ciutadana.
Bé, jo diria, posats que ens toca fer balanç, no?, dels 2 primers anys d'aquest mandat municipal, per mi, per nosaltres, Esquerra Republicana, el més important a dir seria que aquest govern demostra que ni té voluntat de transformació, d'una banda. Per tant, no anem a fons en els temes de ciutat que realment ens ajudarien a transformar i avançar, no quedar-nos enrere com a ciutat. Això d'una banda. I després també trobem a faltar que els temes que a vegades poden semblar més quotidians, no?, més de manteniment de la ciutat, més de baixa volada, tampoc estan ben resolts. Per tant, jo crec que aquest seria el resum, no?, posats, a, com deia, a fer un titular gairebé de balanç. De...
Seria un suspens de l'activitat del mandat?
Sí, exacte. No aprovaríem, diríem, l'acció de govern, tot i que tampoc m'agrada parlar de blancs o negres, no? Per tant, sempre hi ha qüestions amb les quals doncs, hem estat d'acord i, per tant, la voluntat nostra també és sempre doncs, intentar col·laborar amb tot allò que sigui possible i amb els temes i projectes amb els quals doncs, podem estar d'acord.
Ara parlàvem d'aquests dos projectes concrets, però no sé si n'hi han d'altres amb els quals vostès no hi han estat d'acord, però sí que han intentat com a mínim col·laborar o dir la seva al govern. I quina és la resposta que han tingut?
Bé, jo diria que, com bé deies, no? Hi ha projectes amb els quals no hem estat d'acord i, de fet, per exemple, el tema del Museu del Turisme ja arrenca de l'anterior mandat. Per nosaltres aquesta inversió doncs, era prescindible, entenent doncs, que hi ha altres prioritats a la ciutat, tant a nivell d'equipaments, d'una banda, si és que agafem la banda d'equipaments, no? Com podrien ser doncs, l'actualització del propi Museu Històric de la ciutat, en la banda, com deia, d'equipaments i en la banda cultural, com si també mirem la banda de promoció turística, doncs, també teníem altres projectes, com nosaltres vam plantejar en el seu moment, de rutes turístiques, de potenciació del patrimoni municipal, que està descuidat, no? I, per exemple, prenent com a nucli el propi arxiu històric des d'allà, i atès que es troba en el nucli històric de la ciutat, doncs podríem iniciar un seguit de rutes per posar en valor el carrer Jovara, tota aquesta zona doncs, que a vegades també tots plegats li volem donar un nou aire. Com deia, és un projecte respecte al qual doncs, ja l'anterior mandat hi vam mostrar el desacord, també a nivell pressupostari, no? Perquè en diferents exercicis pressupostaris doncs, hi havia inversions en aquest sentit, però també en altres qüestions que ens sembla que no s'hi està fent res. Per exemple, el Parc del Mau, sí que és veritat que nosaltres hem estat molt insistents, hem presentat una proposta concreta i hem col·laborat en el dia a dia, però el cert és que ni està dinamitzat, ni està arreglat, ni està posat al dia, no? Per tant, i bé, ens sembla que és una llàstima, és un pulmó obert a la ciutat. Nosaltres ens vam presentar dient que calia potenciar tota l'anilla verda de la ciutat i és evident que el Parc del Mau, i a més amb la contradicció de que cada any en el pressupost en parla però després l'execució és inexistent. Per tant, ens sembla que és una assignatura pendent molt important.
En aquest cas, ara com deia, no? el Parc del Mau han col·laborat però de manera molt puntual i potser, com diu vostè, en el dia a dia, però no ha anat més enllà, no? D'un projecte que sigui més global.
Al final te n'adones que perquè les coses canviïn ha d'haver-hi voluntat. Els governs municipals s'ho han de creure. Per tant, si veiem que no passa res en el Parc del Mau és que el govern no s'ho creu i, per tant, no hi ha voluntat ni de posar-lo al dia, ni d'arreglar-lo, ni de que es converteixi realment en un pol dinamitzat, no? Perquè tots els clanyencs i clanyenques doncs, també s'hi sentin atrets, s'hi sentin que hi ha un atractiu més per poder-hi doncs, passar una estona, passejar molt més del que es fa ara.
A l'últim ple hem vist també un cert distanciament, una certa tensió entre Esquerra Republicana i el govern del PDeCAT i el PSC. Es qüestionava fins i tot el seu lideratge. Això com ho valora?
Bé, jo no entro, com vaig dir en el seu moment, nosaltres fem política entenent que tenim ganes d'incidir, de transformar i de fer coses per la nostra ciutat i aquest és el nostre objectiu. A partir d'aquí, crec que aquest intent d'algunes persones de crear soroll, jo diria, no?, i d'intentar desviar l'atenció amb declaracions, contradeclaracions, a mi personalment ni m'interessa, ni crec, ni em sento còmode tampoc fent política municipal en aquest sentit. Per tant, jo m'estalvio de fer cap comentari al respecte. Nosaltres continuarem fent propostes i continuarem parlant amb la gent, estant propers a la gent, i ens sembla que aquesta és la clau de l'èxit.
Quins inputs reben de la ciutadania des d'Esquerra Republicana, en aquest cas, quan ara portem 2 anys de mandat, encara queden 2 més, de com veuen la ciutat?
Bé, doncs sobretot, segurament aquesta banda que deia, no?, que el manteniment de la ciutat, tenim una assignatura pendent també en la neteja, és a dir, malgrat tenim una nova concessió, aquest govern no s'arremanga per retre comptes ni demanar, nosaltres hem demanat un parell de reunions amb el govern municipal, i no ens en sortim. La neteja és una assignatura pendent a la nostra ciutat, el manteniment de la via pública, les voreres, no, així com en anys anteriors, no? Hi havia un pla clar de renovació i de millora de voreres de la ciutat, això ha quedat aturat i per tant ens sembla que també forma part del dia a dia de tota la ciutadania que quan surt de casa espera que el carrer estigui net, endreçat, no? Estigui polit, i aquí a Calella, malauradament en molts aspectes, doncs això no és així, no? I per tant, novament, ens sembla que si no passa és perquè el govern no hi esmerça prou esforços i no s'hi dedica prou sovint. Jo sempre dic, i a vegades parlant amb veïns, no?, al costat de casa, en què doncs, comentem, no?, l'estat dels contenidors, del carrer, dels sots que hi ha, etc. Jo sempre els dic el mateix, això és qüestió d'estar-hi a sobre, no? Si l'empresa concessionària no respon, per tant, forma part de les responsabilitats del govern municipal d'estar-hi a sobre. Nosaltres ho hem demanat de forma insistent, però Calella bruteja i per tant crec que és un dels problemes importants que tenim encara.
A l'últim ple també es presentava el pla de mandat municipal que vostès consideren que arriba tard, que es presenta a 2 anys ja en funcionament del mandat.
Bé, és insòlit. és insòlit que un govern municipal s'atreveixi a presentar un pla d'actuació municipal després de 2 anys de mandat. En tot cas, al cap de 2 anys pots fer un balanç de la feina que has fet i pots dir què vols fer en els últims anys que queden. Però un pla d'actuació municipal, per definició, és una eina de planificació, un instrument de planificació, que tots els governs el que fan és aprovar-lo just després, si és el cas de que hi hagi un acord de govern amb diferents partits, o si no, també pot ser que passin solitaris, només és l'únic partit que governa, però en tot cas es presenta just després de l'inici de mandat i és un instrument de compromís amb la ciutadania, de retre comptes, d'explicar quins són els principals objectius, quins són les principals propostes, quines són les principals actuacions que es volen portar a terme amb un calendari d'actuació també, no? Això permet, jo crec que fins i tot pel propi govern, si depengués de mi mateixa, no?, o depengués del nostre grup, segur que ho faríem en un inici, després això ens permetria autocontrolar-nos sobre les qüestions que estem fent i les que no, i alhora doncs, també a nivell, per exemple, d'exercicis pressupostaris, de plantejament de pressupost, és evident que això té una traducció directa, no? I per tant, tot plegat queda més planificat, queda més clar. Crec que és una demostració més del que hem dit moltes vegades, i això ho crec fermament, que aquest govern va fent sense planificar i sense amb molta improvisació.
Una de les qüestions que vostès van referir-se i que van demanar va ser una calendarització en el tema de les inversions o actuacions que s'havien de fer en l'àmbit dels equipaments esportius. Com està aquesta qüestió?
Bé, de fet, la resposta va ser, es va aprovar en aquest cas doncs, una moció en el ple, i per nosaltres això és important, que hi hagi un acord del plenari perquè és l'òrgan més important de representació democràtica en la nostra ciutat. Es va aprovar la moció, com deia, i es va donar sortida a través d'un encàrrec extern amb una empresa que és qui ara mateix està fent la feina. Estem satisfets des del punt de vista doncs, que s'ha comptat amb nosaltres i des del primer moment el regidor Arniges doncs, ens ha convidat a participar i a dir-li la nostra des d'aquest punt de vista, per tant no hi ha res a dir. Ara bé, tinc la intuïció doncs, que això serà un procés lent, que tornarem a tenir els propers pressupostos i encara no tindrem cap diagnosi feta, per tant, tornarà a ser un document d'aquells que és molt probable que quedi en un calaix i no era la intenció nostra. La nostra intenció era, i continua sent, poder tenir una llista perquè ens entenguem clarament no?, de totes les mancances que tenim a nivell d'equipaments municipals, de millores que cal fer, i per tant tenir una guia novament a l'hora doncs, de fer el pressupost de l'any vinent i dels següents també, no? Perquè com diem, a més crec que és profundament injust, no?, haver de decidir sense tenir clar quines són les necessitats de cara sobretot també a les entitats i tot el teixit associatiu que tenim a la nostra ciutat, que mereix el respecte des d'aquest punt de vista.
Les inversions que s'han planificat fins ara i estan d'acord des d'Esquerra Republicana?
Bé, hi ha hagut de tot. Entenc que no només estem parlant de temes esportius i d'equipaments, sinó hi ha de tot, no? Hi ha mancances, com deia, importants en l'àmbit esportiu, també cultural. Sabeu que nosaltres reivindiquem l'actualització de l'arxiu històric, com deia, no? Forma part del nostre ADN, i també la creació del Museu Històric, deia, i la creació d'un arxiu també, no? És a dir, crec que forma part de la nostra identitat i de la nostra dignitat. I fa pocs dies se celebrava el dia dels arxius i pensàvem recant això, no? Que malauradament a la nostra ciutat, doncs, no podem gaudir d'un espai en condicions com ens agradaria. Entenc que això a vegades des de l'òptica política pot semblar que és una acció poc vistosa, no? Però crec sincerament que forma part de la nostra identitat, de la nostra història, i com a Esquerra Republicana entenem doncs, que és una prioritat també, no?, poder gaudir d'aquest espai. Com deia, hi ha inversions, o el que dèiem, a la façana marítima, per nosaltres entenem que és una altra assignatura pendent, no s'hi ha fet res. I per tant, l'estat de tot el nostre espai públic va quedant endarrerit, no? Va quedant poc actualitzat i és una llàstima des d'aquest punt de vista. També tenint en compte, i aquí m'agradaria fer una reflexió sobre quina és la ciutat que tenim, no? I quina és la ciutat que volem. Cada vegada estic més convençuda que hi ha molta gent doncs, a la nostra ciutat que viu i treballa a Calella, hi ha molta gent que viu, que dorm, diríem, a Calella, però que treballa fora, i per tant el punt d'unió, no? A la nostra ciutat ha de ser doncs, tenir un espai públic d'excel·lència, de qualitat, de tots els serveis que hi prestem i alhora també del propi espai públic. I des d'aquest punt de vista crec que no estem, ni ho tenim en compte ni estem fent prou esforços al govern municipal com per tenir-ho al dia.
Estem a punt d'acabar, però abans també li volia preguntar com afecta o com està afectant, no sé si afecta o no, el tema nacional, el procés sobiranista, les relacions ja més a nivell local entre Esquerra Republicana i PDeCAT, Partit Demòcrata. Hi ha afectat?
Bé, no, nosaltres el nostre compromís és evident, i això ho hem anat repetint en un mandat municipal en el qual doncs, la política nacional ens motiva i ens trasbalsa tots molt, no? I dic en un sentit positiu de reivindicar-nos, etc. És a dir, nosaltres estem a disposició de la ciutadania de Calella, estem a disposició com a grup municipal, parlo ara d'Esquerra Republicana, i ens vam presentar també amb aquest compromís, com no pot ser d'altra manera, de col·laborar i d'estar a disposició del govern i del Parlament de Catalunya en tot allò en què requereixi. I en aquests moments tan transcendents com tenim ara mateix, nosaltres el que volem, doncs, és, i estem convençuts que passarà, és que se celebri el referèndum i també la nostra ciutat, no? És a dir, que puguem anar a votar, i estic convençuda que així serà, que ho puguem fer en els locals electorals en què habitualment ho fem, de que tinguem un, el proper 1 d'octubre una jornada festiva, com sempre es diu, no? Democràtica, participativa.
En el cas de Calella serà doblement festiva si se celebra l'Ironman finalment el mateix dia, no?
Bé, s'ha de veure com acaba, entenc que sí, perquè en tot cas les inscripcions ja estan fetes des de fa temps i per tant ho haurem de fer compatible tot.
Aposten per això perquè sigui compatible. L'alcaldessa l'altre dia deia, ens deia en declaracions a Ràdio Calella Televisió, que s'avançaria, que ha demanat que s'avanci 24 hores, que sigui el dissabte. Vostès com ho veuen, això?
En tot cas, jo crec que el que em sabria greu és que algun participant, no, que té dret a vot a Catalunya, doncs es pogués perdre la jornada. Jo crec que estem, bueno, segur que trobarem mecanismes perquè la gent pugui votar o de forma anticipada o d'alguna altra manera, si és que és el cas, no, que ve la nostra ciutat a participar. Això és el més important i estic convençudíssima que per la resta no hi haurà cap problema. Per tant, nosaltres, des del punt de vista de les relacions, també amb el PDeCAT, el que dèiem, des d'aquest punt de vista, doncs, entenem i volem i creiem que seran bé, millorables, no? I segur que ens entendrem, doncs, perquè en aquest cas tot vagi molt bé.
Cristina Gómez, regidora portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Grup ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Grup t'ho posem fàcil. Tarines Grup. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 50 11.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
El xef del celler de Can Roca, Joan Roca, va ser el convidat d'excepció de la presentació que es va fer divendres a Calella del llibre Cuinem en família, un títol del crític gastronòmic Josep Vilella, responsable de la secció de cuina del diari La Vanguardia, on recull els plats estrella de 20 xefs destacats del país i d'Europa, com Carme Rus Calleda, les germanes Paquita i Lolita Reixac, Martín Berasategui o Pepe Guida.
Joan Roca hi ha participat compartint la recepta del plat que porta per títol Jardí de Verdures. En declaracions a Ràdio Calella Televisió va destacar la importància d'experimentar a la cuina amb els més petits de casa.
Cuinar en família és una manera de poder fer una activitat extraordinari que connecta la gent. Cuinar és una manera de dir t'estimo a la gent que estimes, és a dir, cuinar va molt més enllà que transformar els productes i fer-los digeribles. Cuinar és quelcom que té a veure amb les emocions, amb compartir el temps i també amb aconseguir una connexió necessària cada vegada més amb les famílies, en què cadascú va per la seva banda, en què a l'hora de menjar tothom fa la seva i es deixa el compartir la taula només per quan hi ha una celebració.
Vilella, que va fer-ne la presentació al pati de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, va explicar que per ell, què és el que significa per ell cuinar en família. Són declaracions també de l'autor a Ràdio Calella Televisió.
Cuinar en família, per damunt de tot, el que significa és compartir un espai de temps. O sigui, aquest llibre, malgrat que molta gent es pensa que és per nens, jo diria que és per gent gran. Per què? Doncs per invitar-los a trobar espais de temps per compartir amb la gent que estimem, i sobretot amb els petits de casa, no? Aleshores, més que cuinar, el que es demana és que es cooperi amb els nanos i que, sobretot, es convisqui amb els nanos, amb els més petits.
Doncs en el llibre, que és de temàtica infantil i que convida doncs, a pares i fills a experimentar la cuina i els fogons, Vilella compila les receptes que els xefs han escollit lliurement. El llibre està editat per Pagès Edicions i les il·lustracions han anat a càrrec d'Anna Clariana. Vilella és membre del col·lectiu Cinc a Taula i de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Ha viatjat per tot el món per conèixer de prop les excel·lències dels millors cuiners.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Parlem dels esports i del Team Calella Triatlón, que participarà amb una quinzena de triatletes a l'Ironman Barcelona del mes d'octubre. Dolors.
El seu president, Joan Carles Castellà, ha valorat a Ràdio Calella Televisió la possibilitat que es canviï la data el dissabte 30 de setembre, tal com ha demanat l'alcaldessa, i així ho explicàvem divendres passat. Segons Castellà, a priori no ha de suposar molt de trasbals a nivell general perquè hi ha participants de tot el món.
Clarament, doncs, bueno, no sembla que a priori avançar la prova 24 hores pugui representar molt de trasbals. Estem parlant de la prova llarga en la que gran part dels participants venen de fora de l'estat, molts d'ells són estrangers i segur que han planificat el seu desplaçament doncs, amb uns quants dies d'anticipació, però bueno, segur que hi haurà alguna afectació major o menor.
Com per exemple, apunta Castellà, problemes pel triatleta a l'hora en el moment de fer el check-in.
Que hi ha molta feina prèvia, no? Hi ha petits detalls o grans detalls com poden ser, per exemple, el mateix check-in, no? Que com sabem, doncs és el moment en què els participants deixen el seu material, especialment la bici i de més a boxes, i això es fa sempre el dia abans de la prova. Per tant, això obligaria a fer un check-in en un dia feiner, que seria el divendres. Probablement seria doncs, per alguns participants potser seria un fet doncs, que seria una de certa incomoditat, no?
I canviem d'esport, ara parlem del saltador de perxa calellenc Jaume Martí, que s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de Catalunya Mollet amb un salt de 4 metres i 10 centímetres a la categoria Màster 40.
Ha revalidat el títol. Martí competeix amb l'equip Playas de Castellón, un dels millors clubs europeus d'atletisme.
I el Suris Calella s'ha proclamat sotscampió de Catalunya de tenis taula. L'equip femení del Club Tenis Taula Calella s'ha quedat a les portes del títol català absolut en perdre la final contra el Balaguer per un resultat de 3-1.
Amb Sofia Schwanzang, Gabriela Fejer, Alba Fernández i Jessica Hernández, el Suris va quedar per darrere de l'equip, que compta amb dues jugadores xineses, a més de l'ex-calellenca Clàudia Cejas. En categoria individual, la cap de sèrie del torneig nacional, la mataronina Gàlia Bòrac, es va adjudicar el títol, va guanyar la final contra la calellenca Alba Fernández, que sortia com a tercera del rànquing. El termotur Calilla va tenir una actuació més discreta en el campionat masculí, quedant en sisena posició final. El campionat de Catalunya absolut i també adaptat s'ha disputat aquest passat cap de setmana a les instal·lacions del Centre de Tecnificació de Tenis Taula aquí a la fàbrica Llobet Guri.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem amb el temps. La previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bona tarda.
Bona tarda. El temps de les properes hores ha de continuar sense complicacions, estabilitat, sol i calor. Calor que es farà més palesa de cara a demà i demà passat, especialment aquí al Maresme. Dimecres alguna màxima podria fregar els 35 graus, sobretot a l'interior de la comarca. Prop de la costa, la marinada farà que la temperatura no pugi tant, però l'aixafogó serà molt marcada també al litoral maresmenc. En definitiva, aquesta tarda hem de continuar amb domini del sol, temperatures que tornaran a superar puntualment els 30 graus, i amb aquests vents fluixos del sud-sud-oest que bufaran a tota la costa maresmenca. No cal dir que la situació marítima continuarà ben tranquil·la. Demà es mantindrà al mateix temps amb temperatures una mica més altes.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dilluns 12 de juny. Teniu més notícies a partir de 7:45, com sempre a l'Info Vespre amb Oriol Leo i Marc Mir, també a radiocalella.cat, i a partir d'ara, a partir de les 2, les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.